en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Cadena Ser Catalunya.
Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc.
Som a la barra de bar amb la Núria Casa.
Amb l'aplicació de la Cadena Ser. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la Ser,
Cadena Ser,
i busca Ser Catalunya.
Ser Catalunya.
Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats. Subscriu-te a la newsletter de Ser Catalunya i rebràs cada dia a primera hora un resum de l'actualitat i les històries més destacades del dia. Entra a sercatalunya.cat,
sercatalunya.cat,
i apunta't. És útil i és gratis. Newsletter de Ser Catalunya. Ja ens escoltes. Ara pots llegir-nos. Segueix-nos a Twitter, @SerCatalunya. Les notícies a l'instant. Els millors moments que han sonat a la ràdio i contingut exclusiu. No saps tot el que passa fins que no segueixes Ser Catalunya.
@SerCatalunya.
Busques la millor experiència radiofònica? Sintonitza la teva emissora de la Cadena Ser a través dels dispositius digitals i descobreix tot un món de sons.
Tot un món de sons.
Amb una qualitat d'emissió excepcional, accés a tots els programes i la possibilitat d'escoltar el que vulguis escoltar en el moment que sigui i des de qualsevol lloc.
Qualsevol lloc.
Els millors continguts de la ràdio sempre al teu abast. Uneix-te a la revolució digital i gaudeix de la Ser amb la millor experiència d'àudio. Cadena Ser. La força de la conversa.
Ser Catalunya, llapis de memòria, amb Gisela Rodríguez.
Bona tarda, què tal, com estem? Recuperem els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana. Començàvem dilluns amb la periodista esportiva Cristina Cubero. Ha cobert mundials de futbol, Jocs Olímpics, Eurocopes, Copes Amèrica i Super Bowls. Les seves opinions no deixen indiferent a ningú. El llapis vam descobrir que és una dona molt familiar.
En una fria sala de... Cuando vio la luz, su frente se quedó como cristal, porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti.
És aquest Solo pienso en ti, de Víctor Manuel, aquí també interpretada amb Pablo Milanés. Per què l'has escollit?
Perquè m'encanta la història i perquè la meva cosina favorita, la Maite, quan va néixer, amb els forces li van pressionar el cap i va quedar amb una minusvalia psíquica, no? Fins als 12 anys era normal i després no va continuar madurant, no? Al contrari, no? Però ella és la meva cosina favorita i la persona que millor sap detectar les persones bones i les que no són bones, no? I és tan important també escoltar aquestes persones, no? Que diuen que tenen una minusvalia, no? Són diferents, no? Uh-huh. Però ella m'ha ensenyat tant, la meva cosina a mi, tant. Jo per ella soc la Kiki.
Ah, sí?
Sí, em diu Kiki. I les abraçades de la Maite no tenen preu. Ella, quan va conèixer el meu marit, quan érem novis, el va mirar, el va abraçar, com m'abraçava a mi, igual, i l'acaba de conèixer. I jo vaig saber ja que era el meu home. Sí? I me l'estimo. I aquesta cançó sempre em fa plorar. Sempre em fa plorar. Però no ploro de pena, eh? La meva cosina, la Maite, ha tingut una vida superplena. Hem fet sempre coses juntes, amb tota la família, uh-huh. Ha tingut una vida... Està tenint una vida meravellosa, eh? La llàstima és que per un tema de l'època, no?
Sí, sí.
Que no tingués una altra vida, no? No sé si hauria tingut una vida millor, eh? No ho sé, no? Jo sé que la meva vida ha sigut millor amb ella. D'això sí que estic segura.
Tu ets algú molt familiar, no?
Sí, molt. Molt, 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 molt. Sí.
I és curiós que és una imatge... O sigui, aquesta Cristina Cubero que jo estic descobrint ara és una mica diferent a la imatge que potser pot tenir l'audiència i jo mateixa, no? De Cristina Cubero, doncs més esbojarrada, més visceral, més d'opinions que encenen les xarxes i que encenen tothom, no?
Sí.
I en canvi tens aquesta vessant tan humana que estem veient ara, no? Vull dir, ens has parlat de la gent gran, ens has parlat de la teva cosina, i només portem 20 minuts d'entrevista, no? Sobretot molt de les persones que formen part del teu entorn.
És que tu has volgut conèixer Cristina Cubero, no a un personatge. O sigui, no a un professional que fa una feina i que per la seva professió li demanen opinions, no? Tu estàs coneixent com sóc jo, no?
Uh-huh.
I jo sóc extremadament familiar, però tan familiar que nosaltres sempre, cada setmana ens trobem els quatre germans amb els pares, que fem tot en família, no només els pares, també els tiets, mira, aquesta setmana jo he tingut dos funerals, no? D'un amic, molt amic, el Miquel Suqué, que va morir molt jove, amb 63 anys, no? I amb el sogre de la meva germana, que era gran, però que havia viscut amb nosaltres molts estius després de que perdés la seva dona i la seva filla per un càncer, no? Nosaltres vam dir que el seu vingui amb nosaltres, que s'ho passarà bé, no? I en el funeral els seus fills li van escriure, no? Van escriure com era el Sebas, no? I jo li vaig dir als meus pares, papi, jo escriuré el mateix per vosaltres. Està molt bé, tenen 89 anys i ja, està molt pobres, bé, no?
Però si dius això, després d'anar a un funeral...
Però jo vaig estar pensant, vaig dir, mira, mami, de tu diré que has aconseguit transmetre el més important que jo tinc, que és l'amor per la família. Que tu sempre, és igual, o sigui, que has de respectar les opinions, però sempre s'està per ajudar, no? I aquest sentiment familiar, nosaltres dèiem que és molt sicilià, no? que jo l'he transmès també al meu fill, jo només tinc un fill, mm-hmm. però l'he transmès també amb tothom que està al costat meu, que no ha de ser necessàriament família de sang, però són amics, molt amics. Això és el millor, mama, que has... Això és el que et defineix a tu, no? I és veritat, sóc així, sóc molt familiar.
Tu de petita tinc entès que volies ser pilot d'avió, sí, o militar?
No, militar no.
O pilot, o sigui, d'avió militar.
No, jo t'explico. Jo volia ser pilot d'avions.
Vale? Sí.
Però en aquella època, per ser pilot, només podies estudiar-ho a Madrid, o si eres home, a l'Acadèmia de Francisco Javier. Però jo no era home.
No, clar.
I no volia ser militar. No, per res del món. El món de tant de bo no existissin exèrcits i tant de bo no tinguessin que estar protegits, no? No. Però clar, jo tenia que anar-me a viure a Madrid, no? I se'm feia molt, molt dur deixar la meva
família
deixar tot el que feia jo, no? I em va passar una cosa molt, ja sé que és molt ridícula, però en aquella època, quan estudiava jo, et donaven un full per posar les carreres, no? Mm-hmm. Havies de posar 5 carreres, no? I vaig començar per sota, vaig posar econòmiques, matemàtiques, farmàcia, veterinària, i la primera em quedava un lloc buit, vaig posar publicitat i periodisme. Hauria pogut posar qualsevol cosa. Clar, jo vaig entrar de... Clar, vaig posar la primera. O sigui, ho vaig fer malament.
Cap, ja, no, no, ni el cap, aquí vas tenir un curtcircuit.
No, ho vaig fer malament. O sigui, òbviament, i quan em van dir, no, has entrat, òbviament, a Publicitat i Periodisme, a Bellaterra, dic, hosti, bueno... Vaig arribar i vaig veure un món que no era el meu. Me'n recordo el primer, la primera, van dir, heu de fer una redacció sobre això, no? La meva redacció era una línia, perquè el meu cap és matemàtic. Jo sintetitzo les coses habitualment. Jo continuament conto. Jo vaig amb el cotxe i vaig comptant les matrícules als cotxes i sumo els números, perquè la meva ment és matemàtica. Però clar, estava una carrera de lletres. Lletres. Quan jo confesso que m'havia copiat l'examen de latín, si no hagués catejat a segon de BUP. I clar, quan torno a casa dient, mami, papi, m'he equivocat, el meu pare va dir, has de fer aquest any, perquè aquella, en aquella clar. Època no podies canviar.
No, no.
I dic, bueno, llavors nosaltres estàvem subscrits a la Vanguardia Mundo Deportivo, a casa, perquè ens agradava molt l'esport, i perquè la meva àvia llegia la Vanguardia cada dia. La meva àvia va morir amb 106 anys.
Ostres,
i, sí,
carai.
I llegia la Vanguardia amb una lupa. Ella vivia a casa seva, eh? O sigui, sempre va ser autònoma, anava amb mi en moto, agafava el metro, vivia a Barcelona, al mateix barri, i llegia amb la Vanguardia i el Mundo Deportivo. Llavors jo vaig escriure una carta al director de la Vanguardia i una altra carta al director del Mundo Deportivo per veure si podia fer pràctiques per no perdre aquest any, no? I l'any següent ja matricularia matemàtiques,
no? Clar.
I em van convocar per fer una prova als dos diaris, i em van agafar els dos, però vaig decidir fer el que... Clar, jo llegia molt esport, bueno, doncs...
Clar, a casa teva ja has dit que el tema de l'esport era molt present.
Fer pràctiques al Mundo Deportivo. Vaig començar a fer pràctiques al Mundo Deportivo a primera carrera.
Per I això... potser ens vam perdre una matemàtica, però vam guanyar una periodista esportiva, no?
Sí, sí, sí. I segurament, no sé si la meva vida hagués sigut millor o pitjor, però va ser un cúmul de casualitats que em van portar cap al Mundo Deportivo i vaig estar primer 3 anys de pràctiques... I allà vas descobrir que segurament no seria la millor pluma del món, però sí que no em perdria cap història per no escoltar les persones. Jo anava a la Volta Ciclista i em passava hores parlant amb Lejarreta, amb Perico Delgado, anava a un entrenament del Barça de bàsquet i em passava hores parlant amb el Montero per entendre el per què. Perquè jo crec que faltava en el periodisme esportiu entendre el per què, no? I sempre he tingut aquesta relació de parlar, d'entendre, d'escoltar, no? D'escoltar no només el professional, sinó la persona, que és per mi el més important. Contínuament em passa, no? Que, no sé, ve Ronaldinho i sempre ve a casa, no? I em diu, però com és possible? Perquè tothom tenia una imatge del Ronaldinho d'una persona feliç, no? I jo vaig conèixer el Ronaldinho infeliç, no? El que em deia sempre, Cris, jo vull la teva vida.
Això et deia?
Sí. Jo tinc una anècdota amb ell.
I això és curiós, no? Perquè quan veus que un és jugador del Barça, és superfamós, ho té tot d'entrada a priori o els ulls dels altres, no? Sembla mentida que vulgui tenir una altra vida.
Mira, ell... Tinc una anècdota molt simpàtica, que és que el meu fill i el seu van néixer el 25 de febrer del 2005 amb 40 minuts de diferència. El seu a Brasil, el meu a Barcelona. Jo vaig ser mare i tia, el seu fill... amb 40 minuts de diferència. Però clar, ell no tenia la relació que jo tenia amb el meu fill. Ara sí que la té, eh? Però clar, va néixer d'una relació esporàdica amb una dona brasileña, no? I clar, i el Rui, quan venia a casa meva i veia el meu pare tirat per terra amb el meu fill, tothom fent gresca, música, deia, jo vull aquesta vida normal, no? Que ningú s'apropi a mi perquè sóc Ronaldinho, sinó que s'apropi a mi perquè sóc simpàtic, perquè sóc divertit, perquè sóc una persona, no? A mi em deia, jo soy feo? Dic, home, no ets el més guapo que he conegut mai, jo et veig guapo perquè ets una monada persona. Dic, és que, però clar, és que contínuament tothom vol estar amb mi, dones volen estar amb mi, i li deia, no volen estar amb tu, volen estar amb el personatge, no? I aquesta vida de famós no és tan fàcil, no? Jo soc tan tímida que jo mai he preguntat a una roda de premsa.
No?
Jo, al moment d'aixecar el dit, em moro de vergonya. Em moro de vergonya. Però, en canvi, en el contacte personal, sé mirar els ulls, perquè sempre miro els ulls, i sé escoltar. I això és el que em fa arribar a moltes molts grans professionals del món de l'esport, no?, que s'han convertit en part de la meva vida, no?
La Cristina Cubero, avui estem conversant amb la periodista esportiva Cristina Cubero, i aquesta, ella entra a l'avantguard, al Mundo Deportivo, a treballar, i suposo que això és el que li permet també viure d'una altra manera als Jocs Olímpics.
No estamos locos que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día.
Aquests que escoltem són els que t'ama, que no estamos locos, també cançó animada, cap a una trasllada.
Bueno, cap als meus primers Jocs Olímpics, cap a Barcelona 92, cap als Manolos. Jo vaig estudiar amb dos dels Manolos, la carrera de periodisme, vamos.
Sí, o sigui, sí. dos dels Manolos, sí. Podien ser periodistes. Mira,
vam estudiar la carrera junts. O sigui, sí, són periodistes. I cap a aquesta festa, mira, jo els Jocs Olímpics de Barcelona 92 van ser els meus primers jocs, i jo era l'encarregada del diari de fer l'entrevista del medallista que havia guanyat una medalla per Espanya, mm-hmm. en aquest cas, no? a la Villa Olímpica, no? Jo anava el dia després i feia com una entrevista en profunditat, si podia, no? Bueno, jo era molt jove, no? Però és que a part em vaig apuntar a un programa que era de, quan acabava de treballar, passejava per Barcelona a grups de periodistes d'altres països.
De manera voluntària, vols dir?
Sí, de manera voluntària, mm-hmm. passejant-se a dir... Pues un dia pues, tenia japonesos, llavors els portava a veure la Sagrada Família. Un altre dia tenia els americans, pues, els portava a un lloc del mar. Un altre dia els del Marca, van anar al Tibidabo, no?
Uh-huh.
I la meva banda sonora era la música aquesta dels Katama, de No Estamos Locos, dels Manolos, perquè jo entenia que ells ho agraïen, no? Perquè per ells era com la felicitat de Barcelona, no? Perquè Barcelona era Montserrat Caballé, era Freddie Mercury, però també era aquesta part de la rumba catalana, no? I aquesta part com més d'una altra Catalunya, no? També.
Uh-huh.
I m'ha acompanyat tota la vida. Jo no tinc ningú a Andalusia, no tinc arrels andaluses, no se balla la rumba ni tan sols, no? No tinc ritme, no? Però tinc que reconèixer que em posa de bon humor, no? Em recorda els Jocs Olímpics de Barcelona 92, on vaig ser també, torno a lo mateix, molt feliç, no? Perquè era Barcelona, la meva ciutat, no? Estava tot el món, tot sortia superbé, la gent estava... Bueno, jo tornava a casa, dormia molt poquet, i em dona la sensació de que vaig viure un Matrix, no? Perquè jo caminava i deia, no toco el terra, estic tan entusiasmada, tot el que està passant és tan xulo, no?, que voldria viure sempre així, no?
Dic tu que segurament tu has cobert altres Jocs Olímpics, no només el de Barcelona 92. Tenim idealitzats els de Barcelona 92?
No, o sigui, van ser els millors jocs de la història, sense cap mena de dubte. Tots els Jocs Olímpics han tingut alguna cosa, però cap d'ells tenien l'ànima de Barcelona.
Llapis de memòria.
Dimarts era el torn de la Carla Rovira, dramaturga i actriu. Van fer un repàs a través de les seves creacions, moltes d'elles basades en experiències personals. Molt reconeguda fa anys enrere, admet les dificultats amb les que s'està trobant en els últims temps.
Oh.
no són postals des de Corea del Sud, són postcards from Italy, de Beirut. Què t'aporta aquesta melodia?
He de dir que el tros que m'agrada més d'aquesta cançó està al mig, que és el subidon.
Doncs espera, després del sentit. Sí. O sigui, quan el detectis, mentre per aquí pels cascos, ens avises, ens fas el senyal.
Sí, hi ha un moment que necessito, com quan passa això, m'he d'aturar allà on sigui per escoltar aquest moment, perquè em flipa i m'encanta. Aquesta cançó... És que, a més, Beirut és una banda que m'agrada molt i, a més, tenen uns quants vídeos penjats al YouTube en directes. I ja, o sigui, en els seus directes, tot i que el cantant... Hi va haver una època que va fer un post parlant de salut mental i que havia hagut de parar la seva carrera perquè el pobre estava, bueno, doncs amb temes de salut mental molt importants i em va semblar superhonest, interessant, que algú de renom, algú que tingui com accés al mass media pugui explicar això. Bueno, Beirut tampoc és que tinguin el fandom més gran del planeta, però vaja. Però o sigui, una de les coses que m'agrada més és la idea de veure'ls en directe i de lo bé que s'ho passaven. I és una cosa que en els darrers anys m'ha costat com molt vincular amb... Jo m'ho passo molt bé fent arts escèniques i m'ho passo molt bé assajant, m'agrada molt. Però també està vinculat a molt de patiment a mi. I quan veig gent en els directes que s'ho gaudeix tant, no sé, vaig anar a veure a Juno, que són la Zahara, i el Martí... Ah, no me'n recordo. No diré el cognom perquè no me'n recordo. I vaig, o sigui, vaig sortir allà dient... Espera, que estic començant a escoltar d'aquí poc bé el subidon. I quan vaig veure els que s'ho estaven passant també, va ser com, jo vull això. Tu creus que el podem escoltar?
Sí, home, clar que sí.
Vale, doncs. Però són les trompetes, el que passa és que és complex, perquè unes trompetes van cap amunt i unes van cap a baix.
Tu guies, tu manes.
Que si voleu escoltar, és a dir, que us poseu aquesta cançó amb els cascos ben forteta, l'escolteu a casa i en aquest moment salteu molt, molt fort i gaudiu.
Clar, pel que tu expliques, tu no t'ho passes bé. Jo no... O el que trasllades és que sembla que no t'ho passis bé fent una feina que no hi has anat a parar per casualitat.
Jo m'ho passo bé en moltes coses. M'ho passo molt bé pensant, m'ho passo molt bé creant, m'ho passo molt bé compartint amb les persones amb les que treballo. Per norma general, a més, treballo molt... sobretot amb persones des de l'afinitat, amb persones que m'estimo molt, que em fan créixer molt. Per mi el teatre és un espai utòpic. Jo no sé com explicar-ho. Sí, per mi el teatre, o sigui, el moment en què succeeix, està succeint en el directe, tot pot ser possible. És un espai de transformació, és un espai oasi, és un espai de possibilitat. Però tanmateix no està allunyat de les dinàmiques capitalistes. Jo fa des del 2022 que passo penúries econòmiques amb la feina i això fa patir
molt. Això t'ho he sentit dir més d'una entrevista.
Sí, sí, sí. És que jo no sé de què viuré a partir del setembre. És a dir, tinc unes classes però no em donen per arribar a final de mes. I a més, jo des de fa uns anys que sento... Però això crec que vindrà més endavant, però parlem, si vols. A mi m'està dient tothom que no. O sigui, jo tenia... O sigui, vaig
començar... Què vols dir que t'està dient tothom que no?
Que ningú m'està agafant cap projecte. Llavors jo no tinc la possibilitat de crear. No només perquè no tinc un espai on crear, sinó perquè des de fa uns anys que em vaig arruïnar, que no tinc diners per produir. Llavors, això també genera molt, molt, molt de dolor. I això és una de les coses que et comentava abans, no? Que a mi m'agrada visibilitzar, perquè em fa la sensació que no és una cosa meva, sinó que és una cosa generalitzada de les persones que no aconseguim tirar endavant els nostres propis projectes. La diferència és que jo he tingut el privilegi de que en algun moment sí que m'han posat un micro davant, jo en algun moment he semblat interessant o rellevant per la cultura catalana, i ara no ho soc gaire, però encara tinc accés a certs espais per poder generar aquest discurs. Llavors em fa la sensació que jo he de visibilitzar això, primer perquè el meu ego està aquí tot el rato patint, però també perquè em sembla que estem parlant d'una qüestió de justícia social, no? Quan tu veus que als teatres sempre hi ha les mateixes cares, que reben molts recursos, en canvi hi ha moltes altres persones, si tu te'n vas i mires el 80% de la cartellera de Barcelona, per exemple, que són sales independents o off, que treballen amb un pressupost irrisori, companyies que estan i artistes que pateixen per arribar a final de mes, o que tenen dues o tres feines per poder fer el que més els agrada, o sigui, per mi aquí hi ha un decalatge molt gran. I jo ja no pertanyo a cap d'aquestes posicions, és a dir, en algun moment vaig tenir el privilegi d'entrar al Teatre Lliure com a artista resident i a partir d'aquí ja només he treballat en sales més o menys petitones, a taquilla, o sigui, no tinc accés als recursos, però tampoc es considera que el meu nom sigui un lloc que pugui ocupar aquests espais, llavors clar, en realitat no estic enlloc. I a mi això em genera molt de patiment. Molt de patiment econòmic i material, però molt de patiment emocional també. He hagut de fer un dol molt gran, he hagut de treballar-me el meu ego, però a saco, de dir jo no sóc ningú per ningú ja, no? I dir, bueno, és que segurament, o sigui, el que has d'entendre que això és una feina, no? I tu el que necessites és poder arribar a final de mes. When
Per parlar d'aquest fracàs, de la sensació de la vida és una merda, més o menys?
No.
No és una merda, d'acord. Però, en tot cas, has escollit aquest clip de Radiohead. Què vols explicar?
No és que la vida no sigui una merda, sinó què passa quan tu no te'n surts. I què passa quan tu no ets un exemple a seguir. I què passa quan tu ningú desitja ser com tu, sinó que tu ets la pària, no? O sigui, qui convergeixen... És que jo crec que el fracàs per mi va en paral·lel en el meu procés d'embaràs i també en la meva carrera professional. Perquè jo em vaig embarassar al setembre del 2000, aquestes coses que saben les persones, no? Em vaig embarassar al setembre del 2019, que és quan començava la meva residència artística al Teatre Lliure, que era com, oh, he arribat a la cúspide, no? I vaig fer un espectacle que volia parlar de la mort que a tothom li va semblar un bodrio. I tothom pensava que, jolín, és que aquesta persona amb aquests diners, com s'ha atrevit, quin morro té... És a dir, em van caure per tot arreu. I a més jo estava embarassada i llavors era com una experiència... Perquè jo volia parlar de la mort però estava gestant una vida. O sigui, vaig ser una experiència... I a més volia parlar de la mort i volia parlar de que ens hem de preparar perquè la mort vindrà i al cap de 3 mesos ens tancaven per la pandèmia, coronavirus, no? I tothom deia que el meu espectacle era naïf i era com, bueno, no ho sé si és naïf o el món estava i no ho sabem. Doncs jo vaig veure com tot aquest procés i a la vegada li van detectar una malformació al cervell a la meva criatura.
Clar, tu vas passar un embaràs molt,
complicat.
No sé si físicament complicat, però emocionalment segur que...
No, emocionalment molt complicat, perquè li detecta una malformació i ens diuen que aquesta criatura pues, potser naixerà viva, potser naixerà i tindrà un recorregut de vida molt curt. Hi ha moltes incògnites sobre el que passarà amb aquesta persona i que l'únic que podem fer és que de 15 dies em faran una ecografia i veurem cap on va, no? I llavors cada 15 dies tira els daus. I això passa 2 dies abans que ens tanquin a casa. Llavors, la meva sogra del moment... va agafar Covid, la van ingressar, és a dir, passant tantes coses al meu voltant i tot el rato era d'aquí, demà no sabem on serem, és que al final em preparava pel desastre constantment. El que passa és una cosa que dic en paral·lel perquè crec que al final la vida retroalimenta tot, no sé, el que et passa la feina, t'ocupa la vida, bueno, és igual. El tema és que al moment en què em diuen lo de la malformació i que potser no naixerà en vida, jo començo a sentir-me amb molt de fracàs, no? Com he fracassat. Soc una persona fracassada ja està. O sigui, totes les milions no m'atrevia a posar-me roba d'embarassada, no? O no sé, o no m'atrevia... Jo estava en un grup de WhatsApp que havien fet al CAP doncs de les classes prepari, sí. No sé què, llavors jo no m'atrevia a parlar perquè jo no sé si tinc dret a estar al lloc on estan aquestes persones perquè el meu embaràs era una incògnita i la vida que jo estava gestant era una incògnita. Llavors... aquesta idea de fracàs, no, de sentir-me molt sol i també perquè, clar, m'estava tancada aquí a casa, vull dir, o sigui, tot el que acompanyava això era temita, no? Però em va fer connectar molt amb aquesta idea de, clar, un embaràs, no? Se suposa que és una experiència progressiva que compta segons el resultat final, no? És a dir, si la criatura no neix en vida o no té tota una sèrie de qualitats que nosaltres diem com a dignes i guais i no sé què, el teu embaràs, no? Aquesta cosa de no diguis que t'estàs embarassada i fins als 3 mesos. Bueno, és que jo me'n recordo, m'estava provant la roba per quan estava fent el cor, no? Vaig agafar la Núria Llunell, la vestuarista, i li vaig dir, mira, jo estic embarassada però no ho he de dir, perquè clar, no? I vaig dir, però, o sigui, que la roba d'aquí 2 mesos i mig haurà de ser una mica diferent. I em va dir, per què no ho pots dir? Si d'aquí 2 mesos no estàs embarassada, l'experiència l'hauràs viscut. I em va semblar superpotent aquesta frase, no? És una experiència independentment del resultat, però el resultat és el que et fa preguntar-te qui ets, no? O sigui, quins drets tens, no? Com jo sentia que no tenia els mateixos drets que les persones embarassades. I llavors vaig començar, em va atrevessar tant aquesta experiència que la vaig començar a investigar i de fet encara segueixo en un procés d'investigació sobre els processos d'embaràs llegits com a èxit o fracàs capitalista. Però una de les coses que a mi em va anar millor en aquest procés és que vaig entrevistar moltes persones, vaig fer un tuit que vaig dir, ei, si tu has viscut una història d'embaràs o de gestació que consideris fracassada, per què no m'escrius? En 24 hores tenia 60 persones que m'havien escrit. De fet, el vaig